A migdia, són 2:45. Maria Guixà, què tal? Bona tarda.
Hola, Neus. Bona tarda. El Ricard Planiol i l'Ester Fàbregas són els artífexs dels èxits d'un grup de 22 patinadores catalanes que han tornat a proclamar-se campiones del món. I diem han tornat perquè el d'ahir a França és ni més ni menys el 12è títol mundial que s'han embutxacat. Són 12 medalles d'or que, sumades a les dues plates i a un bronze, situen les integrants del Club Patinatge Artístic Olot, juntament amb el Girona, que ahir a França es va penjar la plata, i el Reus, que gairebé es garrapa el bronze, amb Catalunya, tots ells, com a punt de referència. Un més, un altre, i que segueixi sent així. Sintonia i comencem.
Tot gira migdia, amb Maria Guixà.
Passa un minut de 2:45 de la tarda. Aquesta hora tenim esport en directe. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
D'entrada, però, ja un marcador definitiu a la Lliga CB de bàsquet.
Ha perdut la penya, jugava a la pista del Madrid i ha aguantat una estona fins que el Madrid ha decidit que s'havia acabat el partit. Madrid 92, Joventut 69.
Pendents també aquesta hora d'aquest partit que està jugant aquesta hora a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Asnat Sant Adrià.
Doncs queden 17, 16, 15 segons perquè acabi el tercer quart i ja sabem que l'Asnat ho tindrà molt difícil per guanyar perquè ara mateix està perdent 36-57 de 21.
I a la tarda, més protagonisme català, Ernest.
Doncs sí, aquesta tarda estarem pendents de què faci l'Espart Sidrif Girona, que 4:45 d'aquí a un parell d'hores, menys de 2 hores, juga contra el Manfilter Saragossa.
I també a aquesta hora ja tenim un marcador definitiu corresponent a la Lliga Femenina de Futbol.
Màlaga 2, Espanyol 1. L'Espanyol, després de 5 jornades, és desè amb 6 punts.
I aquesta tarda també...
Sí, et puc dir que el Barça rep el Rayo.
Sí.
Amb 3 partits jugats, el Barça és quart amb 9 punts.
Deixem l'Ernest pendent d'aquest acabament de l'Asnat Sant Adrià de bàsquet. Parlem de futbol. Aquest cap de setmana, ja ho sabeu, no tindrem ni Barça, ni Espanyol, ni Girona, però els partits internacionals de seleccions estan deixant de moment una exhibició. Podem destacar el partidàs, en majúscules, d'Holanda, de l'Holanda de Ronald Koeman, contra l'Alemanya de Joachim Löw. Un 3-0 contundent, sense pal·liatius, que deixa el seleccionador alemany ara mateix força tocat. I que Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda.
Cillessen i Ter Stegen, els dos porters del Barça, van viure de maneres ben diferents aquest partit. Un a la gespa, jugant, participant, i l'altre, doncs, patint, òbviament, des de la banqueta, aquesta derrota al seu equip.
Sí, el rol de Ter Stegen a Alemanya és el mateix que el de Cillessen al Barça. Si Cillessen està a l'ombra de Ter Stegen al Camp Nou, a la selecció alemanya Ter Stegen continua a l'ombra de Neuer. En canvi, Cillessen a la selecció holandesa sí que és el titular indiscutible. El porter holandès va gaudir sobre la gespa del Johan Cruyff d'Amsterdam amb aquesta golejada i completant un bon partit deixant la porteria a 0. Aquest és un dels gols d'Holanda, el 2-0, obra de Memphis Depay. El primer l'havia fet Van Dijk. El 3-0 final, la cirereta del pastís per a la selecció Orange, el va fer Wijnaldum. Wijnaldum. Still Genie Wijnaldum. Still Genie Wijnaldum. It's 3-0. It's a famous night in Dutch footballing history. And it's another massive load for Germany. Gran primera part de l'Holanda de Koeman, amb una pressió alta que va dificultar moltíssim la sortida de la pilota als alemanys. Aquí van ser clau els mateixos Wijnaldum i Depay, que a banda de marcar aquests dos dels tres gols de l'Holanda de Koeman, també van fer feina fosca, molta feina en tasques defensives. Depay va ser el millor d'Holanda, actuació molt completa i amenaça constant per la porteria de Neuer. Gran joc holandès, pobra imatge a Alemanya, la selecció de Joachim Löw continua amb la mala dinàmica que ja va mostrar el Mundial de Rússia d'aquest estiu.
Albert, aquest protagonisme que va tenir Cillessen i per Ronald Koeman aquesta victòria d'Holanda, també deixa'm destacar dos jugadors joves, dues parletes que a més segueix el Barça de prop.
Sí, tots dos de l'Ajax, són titulars tant al seu club com a la selecció holandesa, tot i la joventut que tenen. El central De Ligt, només 19 anys, i el migcampista De Jong, 21 anys. L'adjunt a la secretaria tècnica del Barça, Ramon Planes, que fa tàndem amb Erika Vidal, els va seguir tots dos ahir, in situ, de ben a prop. Planes, que no era l'únic vistaire d'un club europeu present al partit, va poder treure molt bones conclusions. Tots dos jugadors, malgrat la seva joventut, van fer un partit molt seriós, molt complet, van passar amb nota l'examen. De Jong és un migcampista amb moltíssima presència, amb un gran desplegament físic, amb bon toc de pilota i molta capacitat de treball. Joca un o dos tocs, molta qualitat, poques pèrdues de pilota i una gran capacitat d'oferir-se constantment als companys per estar present al terreny de joc, per tenir protagonisme, el que sovint s'anomena ADN Barça. D'aquí l'interès blaugrana per un jugador que apunta alt i que creix cada partit que passa. Es va ubicar a la posició d'interior, la que el Barça ocupa, per entendre'ns, Ivan Rakitic, tot i que De Jong també pot jugar de mig centre, de Busquets i fins i tot a vegades de central. De Jong va jugar 77 minuts, va ser substituït. De Ligt, al central, tot el partit, a l'eix de la defensa, al costat de Van Dijk, al central de l'Ajax, va mostrar també les seves virtuts davant d'un gran davanter com Werner. Rapidesa, gran capacitat d'anticipació, bon joc aeri i sortida neta de la pilota des del darrere. Al final del partit, avís a navegants del director esportiu de l'Ajax, Marc Overmars. La probabilitat que De Ligt deixi el club holandès al mercat d'hivern al gener és d'un 0%, així textualment ho va dir Overmars. Sí, és que ja saps que el Barça estaria sondejant la seva incorporació per a les lesions d'Umtiti i Vermaelen. Overmars no va tancar això si la porta un traspàs l'estiu que ve, però al gener ni parlar-ne. Tant per De Ligt com per De Jong, el Barça tindrà forts competidors, i és que mitja Europa els està seguint.
Doncs amb aquest panorama, aquesta fotografia que ens ha fet l'Albert Benet d'aquesta victòria d'Holanda davant d'Alemanya, seguim posant visió, punts de vista diferents a aquests compromisos internacionals. Ara hem de parlar dels catalans. Xavi Palau, bona tarda.
Què tal, Maria Guixà, bona tarda.
I més concretament, podríem dir d'un dels pocs catalans que jugarà demà amb la selecció espanyola. Parlem de Marc Bartra, del central del Betis, ex del Barça, que s'ha convertit, a hores d'ara, en un dels fixos, una peça, podríem dir, clau, no?, per l'esquema
sí,
de Luis Enrique.
Totalment, en aquesta nova etapa del tècnic i també aquesta segona joventut, podríem dir, entre cometes, d'aquest jugador de 27 anys, de Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, viu el seu moment més dolç. Després de sortir del Barça i de tenir un pas poc profund a la Bundesliga alemanya, Bartra ha tornat a jugar a la Lliga Espanyola i ara també és un habitual a la selecció espanyola. La veu de Piqué i el seu gran moment de forma han estat factors decisius perquè Luis Enrique s'hagi fixat en ell i admet que la resposta de tothom ha estat extraordinària i l'ambient a la selecció és immillorable.
Personalmente estoy muy, muy cómodo, me siento muy bien. Hay un grupo no solo de nivel de jugadores, sino de personas que la verdad... me siento muy, muy cómodo y yo creo que todos nos sentimos muy bien.
Bartra diu que Luis Enrique té els mateixos mètodes de treball que ja va fer servir a la seva exitosa etapa al Barça. Ambició, fam, competitiva i la confiança en qui s'ho mereix són alguns dels valors del tècnic asturià.
Creo que en el momento de los partidos que se han jugado casi no se ha dado opción al rival y eso es lo que queremos, lo que quiere el míster, lo que nos pide y yo creo que lo estamos dando a... De maravilla en ese sentido.
I és que Marc Bartra i Luis Enrique es coneixen des de fa molts anys. Quan el jugador tenia 17 anys, ara en fa 10, ja hi havia Luis Enrique al Barça B. Demà tornarà a competir amb la selecció espanyola, que juga contra Anglaterra. Serà 3:15 en un escenari que li agrada a la selecció espanyola. És el Benito Villamarín de Sevilla.
A casa.
Per Marc Bartra serà un partit a casa, que efectivament d'aquestes dues últimes temporades. Un estadi que ara el sentirem, coneix perfectament Bartra.
Se puede ver uno de los partidos más atractivos que se puede ver a nivel de selecciones. Además, en un estadio seguro que va a apretar mucho, se va a ver un ambiente fenomenal y a nivel de juego, bueno, ya vimos que lo que cuesta ganar, ¿no? Tanto para Croacia como Inglaterra, que al final los dos buscaron la victoria, tuvieron sus ocasiones.
Xavi, aquest serà un dels plats forts de demà, aquesta Espanya-Anglaterra, però també tenim més partits d'aquesta Nations League.
Demà aquests partits, tots a la mateixa hora, 8:45, Islàndia-Suïssa, aquest partit del grup 2, al grup 3, un partit, Bòsnia-Irlanda del Nord, i et destaco també, Maria, un partit interessantíssim, al grup 2, dimarts, també a 8:45, Alemanya-França.
Al marge d'aquesta competició internacional, posar l'accent també en un dels amistosos dels molts que s'estan jugant aquests dies, que també és un partit, és un clàssic.
Jo diria que és el més mediàtic a nivell de seleccions sud-americanes que es pot jugar ara mateix. Serà l'Argentina-Brasil, un partit que no jugarà en territori sud-americà. Jugarà a l'Aràbia Saudita a les 8 del vespre de dimarts a l'estadi King Abdullah Sport City. Un partit sense Messi a l'Albiceleste, recordeu que el del Barça ha decidit no jugar amb la selecció de moment, i la Seleção, la selecció del Brasil, amb Coutinho, Malcom i Arthur, sens dubte, aquest últim jugador, Arthur, un dels més en forma tant a la selecció com al Barça. Un partit interessantíssim que veurem què passa. Aquest amistós, jo sí, no s'hi juguen res, argentins i brasilers.
Aquests compromisos internacionals monopolitzen l'agenda d'aquest cap de setmana. Per tant, la Lliga Primera s'ha aturat. A segona, ja ho sabeu, la competició no para. Avui qui juga és el Nàstic. Veurem amb quin condicionant meteorològic afectarà o no aquest partit. Un partit que juga a Tarragona a les 6 de la tarda. Un Nàstic que rep l'Alcorcón, i nosaltres al Tot Gira hi serem amb el Carles Vila. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Som ara mateix tot just, si mirem classificació, la novena jornada de campionat, novena jornada de Lliga, però a Tarragona ja podríem dir que comencen, si més no de forma tímida, però això sí, comencen a encendre les alarmes.
Sí, però en aquesta jornada i per una vegada la classificació i la situació de l'equip grana queden en un segon pla, i la prioritat i l'objectiu serà aconseguir la segona victòria de la temporada com a homenatge a Josep Maria Grau, el delegat del Nàstic des de fa 18 anys que va morir aquesta passada setmana. Una persona molt estimada per tots els jugadors i tècnics que han passat per Tarragona, com també per als aficionats. Serà, per tant, un partit ben especial per als jugadors del Nàstic. Per aquest enfrontament, José Antonio Gordillo torna a tenir moltes baixes. Algunes de jugadors habituals a l'11 titular. S'han caigut a la convocatòria Iván López, amb una lesió de genoll greu, Raúl Albantosa, César Arzo, Ramiro Guerra i el davanter Manu Barreiro. Per contra, tornen a l'equip Manu del Moral, Javi Jiménez i Joshua. En qualsevol cas, cap d'ells sembla que sortirà d'entrada al partit d'avui. L'11 més probable serà el format per Becerra a la porteria. En defensa, Abraham, Cadamuro, Getey i Roger Figueres. Mig del camp per David Rocha i Fali. A l'esquerra jugarà Sebas, per la dreta Omar Perdomo i en punta Uche i Suárez. Pel que fa a l'Alcorcón, els madrilenys són un dels equips revelació de la temporada amb 15 punts i només una derrota. És, a més, l'equip amb millor defensa de la categoria. Parraló té també alguna baixa, no podrà jugar Toribio, al seu lloc l'ocuparà Eri.
Tot gira a migdia, amb Maria Guixà. U-Power és el calçat de treball revolucionari que torna més del 55% d'energia en cada pas. No t'ho creus? Vine i experimenta la tecnologia d'Infinergy. Et donarà una sensació de benestar que mai vas sentir abans. T'esperem perquè provis les nostres sabates de treball en tots els punts de venda d'U-Power. Què estàs esperant? Troba'ns a upower.it.
Ja sabem què diu la jutge aquesta.
Els envia a la presó.
A la presó?
Presó incondicional, sense fiança, per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
Fa un any que Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són a la presó.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Aquest dilluns, al Matí de Catalunya Ràdio, tornareu a sentir les seves veus. La declaració de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez davant de Pablo Llarena. I també en sentireu una altra de veu, la de l'actor Ed Harris, des del Festival de Sitges. I des del Centre de Cultura Contemporània, la Bienal del Pensament, amb l'antropòloga Rita Segato.
No hem inventat els programes esportius. No som els primers que parlem de futbol, de bàsquet, de motor, de salut. No som els únics que fem entrevistes o que tenim col·laboradors. No, no hem inventat res. Però ho fem a la nostra manera, trencant la frontera entre la ràdio i la tele, amb anàlisi, debat, amb opinions contrastades, humor, entrevistes de proximitat, tot a la nostra manera, a la manera del Club de la Mitjanit.
De dilluns a divendres, d'11 de la nit a la 1 de la matinada, a Catalunya Ràdio i a Esport 3, el Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Això és el Club.
Tot gira a migdia, amb Maria Guixà.
Per 3:45 de la tarda tornem al bàsquet, tornem a saludar l'Ernest perquè ens actualitzi i recapitulitzi ara mateix marcadors.
Doncs mira, t'actualitzo. Un partit que s'està jugant a la Lliga Femenina. Està jugant el Femení Sant Adrià contra el Guernica i fa una mica de mal d'ulls veure que a 3 minuts pel final el Femení Sant Adrià està perdent 38-73. És a dir, està perdent de 35 punts ara mateix quan queden 2 minuts i mig perquè s'acabi aquest partit. Suposo que les jugadores del Sant Adrià estan ja pendents que s'acabi i pensar ja en la setmana que ve. Recordem que aquesta jornada s'ha fet tota a una mateixa seu. S'ha fet a Madrid com ja va passar l'any passat. És una aposta que fa el bàsquet femení, que li ha sortit bé i, de moment, aquest Snatch, que l'any passat justament va començar sent una de les revelacions de la Lliga, guanyant pràcticament tots els partits, va ser líder unes quantes jornades, avui, evidentment, comença de manera molt diferent perquè li havien pres moltes de les jugadores de l'any passat, 38 a 73.
Déu-n'hi-do la sagnia per començar en, sí, en aquesta lliga femenina. El que ja tenim definitivament és un marcador de la CB, dèiem.
Sí, aquest matí hem seguit el partit de la Penya Madrid, ha perdut 92 a 69, hem de dir que la Penya ha anat bé durant 3 quarts del partit. Hem entrat a l'últim quart amb la Penya perdent de 5, 65 a 60, però què ha passat? Doncs que el Madrid ha decidit que ja n'hi havia prou, ha fet un parcial de 25 a 3 i, per tant, el partit acaba sent un partit de tràmit per tots plegats, per la Penya i pel Madrid. Ha passat el que més o menys es preveia i ara la Penya afronta el següent partit contra un altre dels grans, que és el Barça, la setmana que ve.
No ha pogut arrodonir la Penya un cap de setmana que podríem dir balsàmic pels altres catalans, per Barça i també, sobretot, per Manresa, Ernest.
Doncs sí, balsàmic, perquè, per exemple, hi ha el Barça, després d'una setmana en la que ha perdut clarament a la pista del CSKA de Moscou, va apallissar a un equip a la CB, en aquest cas el CAI, el va derrotar de 44 punts, 99 a 55, en un partit on tots els jugadors es van poder refer. El Manresa també va tenir un dissabte de resurrecció i més després de guanyar la pista d'un dels millors equips a casa de la Lliga CB, l'Andorra, 77 a 82. Amb la victòria d'ahir, el Manresa suma ja tants partits guanyats com perduts. D'un total de 4, dues victòries, dues derrotes, està a la novena posició.
I per tancar el capítol bàsquet, Ernest, acabem amb una mala notícia.
Doncs sí, ha mort Patrick Baumann, als 51 anys, era secretari general de la FIBA, era, per entendre'ns, el Gian Infantino del bàsquet. Estava presenciant els Jocs de la Joventut a l'Argentina quan ha tingut una aturada cardíaca. Aquesta tarda al Tot Gira ampliarem una mica què suposa la mort d'aquesta icona del bàsquet en la vessant directiva, però bé, és una notícia que sobta perquè tenia només 51 anys.
Sintonia d'Hoquei Patins al Tot Gira migdia. Els efectes de la tempesta tropical Leslie van impedir ahir que es pogués acabar el partit entre les seleccions espanyola i portuguesa femenina a l'europeu.
Ainda Marta a tentar levar a bola. Calla el caminho Maria Sofia Silva i por força de tempestat Leslie. Un apagão no pavilhão municipal de...
Montse Mir, bona tarda.
Bona tarda.
Ara ho sentíem, eh? Pels efectes de la tempesta Leslie, és la primera interrupció d'un partit que decidia el títol. El pavelló es va quedar literalment a les fosques. Després la situació es va complicar, tot i que, per sort, ningú va prendre mal.
L'equip espanyol ha tornat a casa aquest migdia sense problemes, però sense saber si ha guanyat l'europeu. El partit contra Portugal es va suspendre per raons de seguretat quan faltaven 1 minut i 41 segons per al final i amb el resultat de 3-2 favorable a Espanya. El comitè europeu ha de prendre una decisió sobre què cal fer amb aquests minuts i quin equip guanya, per tant, el campionat. Les jugadores i el públic que hi havia al pavelló de Meallada van viure moments de confusió i incertesa quan, després de quedar-se a les fosques, van caure peces del sostre a la pista i es van trencar vidres. La situació la va descriure el delegat José Luis Huelves des del vestidor mateix on es van refugiar.
Sí, estamos todos bien, adiós, gracias. Ha sido solamente el susto, bueno, y lo que estamos aquí, que estamos a oscuras con las luces de los móviles. El techo del pavellón se levanta por varios sitios. Arrancado, está entrando el agua ahora mismo y los cristales del pabellón se reventaron todos. Entonces desalojaron al público, los padres se bajaron aquí con nosotros al vestuario. Y bueno, tenemos el vestuario que parece una ONG ahora mismo. Tenemos niñas de patinaje artístico, el equipo completo. La verdad que está lleno, pero bueno, estamos bien.
Després d'una estona al vestidor, la policia va ordenar el desallotjament del pavelló i els equips van poder tornar a l'hotel on s'han allotjat aquests dies.
Bien, bien, bien. La noche ha sido muy tranquila después de todo el follón. Al final, pues, cuando vinieron a buscarnos, todo... Encontramos un camino bastante estropeado a la hora de poder llegar hasta el hotel con árboles caídos para entrar a la carretera y volver actuando en ese momento. Pero llegamos bien al hotel, cenamos, nos acostamos esta mañana. Hace un rato se levantaron, ahora 6:30 española, han salido camino hacia el aeropuerto y esperemos que, bueno, todo vaya tranquilo y a ver si no tienen que estar mucho tiempo en el aeropuerto y pueden llegar a casa a descansar.
No hi han hagut d'estar molt temps. Aquest matí l'equip espanyol ha tornat en avió sense cap entrebanc. La igualadina Maria Díez explica que ara només els toca esperar què decideix el comitè sobre el resultat del partit.
Jugar contra Portugal, doncs, crec que serà complicat que s'acabi el partit amb aquest resultat i ja està. Jo penso que, bueno, la meva opinió, suposo que voldran jugar-lo, però bueno, ja et dic, estem esperant resposta del comitè europeu i nosaltres, bueno, doncs de moment estem a l'espera sense crear-nos expectatives i veurem.
Espanya, amb una victòria o un empat en aquest partit, revalidaria el títol per cinquena vegada consecutiva.
I no deixem encara les quatre rodes perquè el Club de Patinatge Artístic Olot ha tornat a fer història.
Something called a curse, a life like mine.
fet a França amb aquesta música sota el títol Sense opcions. Les patinadores catalanes se'n tornen cap a casa amb un nou títol mundial a la butxaca. És la 12a vegada ja que es proclamen campiones del món. I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 3, podem saludar dins del bus i encara de ruta, tornant cap a Olot, a la capitana de l'equip, l'Anna Quintana. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltes felicitats, com esteu?
Moltíssimes gràcies, doncs. Bé, super, super content.
Ha estat una coreografia més complexa que altres vegades, perquè, per exemple, us van puntuar 3 deus en la puntuació artística. Això no sé si fins a quin punt és inèdit, era previst, com ho heu valorat?
No, la veritat és que les puntuacions mai són previstes. Nosaltres intentem treballar per treure el millor de nosaltres mateixes a l'hora de la competició i òbviament és una cosa molt subjectiva, els jutges estan per valorar la feina que veuen i no, en la part de puntuació no hi podem fer massa res, però sí que intentar executar-ho el millor possible i treballar-ho molt des de casa per evitar qualsevol error, perquè a la coreografia són 5 minuts i ens juguem tota una carta.
Sou 22 patinadores que heu tornat a fer història en un podi que gairebé és íntegrament català, perquè la segona posició va ser pel Girona i el Reus va acabar quart. Quina lectura de potencial n'hem d'extreure d'això?
Doncs això que dius tu, que el patinatge català té un potencial increïble, que fa molts anys que molts equips estan lluitant per les primeres places a nivell internacional en tots els campionats, i això jo crec que ens ha de fer sentir molt orgullosos a tots de veure que sempre estem lluitant per estar més amunt possible, juntament amb els italians, que són els més durs que tenim a batre sempre, i molt contents, molt orgullosos de tot el patinatge català.
És l'Anna Quintana, la capitana del Club Patinatge Olot, després d'haver-se proclamat per 12a vegada la seva història campiones del món a França. Anna, que tingueu bona tornada a casa. Suposo que Olot ja us esperen amb festa grossa, no?
Sí, imagino que sí. Moltes ganes d'acabar de veure la resta de l'expedició d'Olot i estar amb la família.
Doncs que tingueu un molt bon viatge.
Gràcies, moltes gràcies.
De seguida parlem de motor, però abans, Ernest, tenim final d'aquest desnat Sant Adrià?
Doncs sí, certifico la defunció en aquest partit, això sí. 42-77, derrota de 35 punts del Sant Adrià, que ha anat sempre per sota del marcador, i el millor que podia passar doncs és que s'acabés i anar ja per la segona jornada. 42-77 ha perdut Sant Adrià, ha guanyat Biscaia.
Esperem que tingui més sort l'Espar Citylift Girona, 4:45 a la pista del Saragossa. Parlem ara sí de motor, però d'una versió diferent del motor, perquè el pilot català Maverick Viñales ha passat aquest migdia per Barcelona, per l'Hospital de Sant Pau, a saludar un vell conegut seu, l'Òscar Fernández. Té la seva mateixa edat, té 23 anys, també és de Roses, i aquí el Maverick li ha finançat una cama ortopèdica. L'Òscar, de fet, fa 2 anys que lluita contra un càncer, i avui el Damià Aguilar està amb ells i ens explica aquesta història de solidaritat. Damià, bona tarda.
Bona tarda. L'Òscar Fernández lluita contra el càncer des de fa mesos. Ha perdut la cama dreta, de genoll en avall, i fa unes setmanes va encetar una crida a través de Facebook per poder recaptar diners per una cama ortopèdica que li permeti fer vida normal. Una cama que costa 80.000 euros i que el pilot de Roses, Maverick Viñales, ha patrocinat íntegrament pel seu conciutadà. Aquest matí l'Òscar no estava de gaire bon humor després d'una nova sessió de quimioteràpia, però ha somrigut de valent quan ha vist el Maverick entrar per la porta de la seva habitació a l'Hospital de Sant Pau i abraçar-lo.
Vaig veure una mica penjar una foto i dic, ostres, si el conec. I mira, va donar la casualitat que en aquest moment pues, tinc la gran sort de poder fer coses com aquestes i em va sortir del cor. I molt satisfet d'haver pogut donar aquesta ajuda a un noi que ha estat lluitant molt. Bueno, sobretot la felicitat, no?, que se li deia al noi, i això és molt important, no? Ara està patint un altre càncer, així que tota la bona energia que se li pugui donar farà efecte.
La mare de l'Òscar, la Luisa Moreno, comenta les sensacions que la família està vivint.
Hicieron un TAC y el cáncer en el pulmón, pues por eso ahora mismo sigue estando en el hospital haciendo quimio. Y entonces llegó a la ciudad el representante y le llamó él a mi hijo por la noche y le dijo, Óscar, tranquilo, dice que ya he hablado con el Maverick y ya tienes pierna. Es como, no sé cómo explicártelo, no puedo decirte salvado la vida, pero le ha dado la felicidad.
Maverick Viñales agafa aquesta tarda mateix un avió amb destí Taiwan per un acte promocional i encara en farà un altre a Tòquio abans d'enfilar dimecres que ve cap a Motegi per la pròxima cursa de la temporada de MotoGP, que serà diumenge 21, i com sempre, en directe per Catalunya Ràdio.
6 minuts per les 3. Avui a Barcelona comença un Mundial amb els frontons de la Vall d'Hebron i Bac de Roda com a protagonistes. Avui arrenca el Mundial de Pilota. Més de 300 pilotaris, 14 nacionalitats, competiran aquests dies a Barcelona. I avui, Albert, ens presentes una història, un d'aquests personatges que serà en aquest Mundial i que té una història ben curiosa darrere.
És l'argentí establert a Barcelona, Emiliano Skupka. Alguns l'anomenen el Messi dels pilotaris, dues vegades campió del món de paleta queer, una de les modalitats de pala-paleta. És un argentí d'origen eslové i pertany al Club Natació Barcelona. Un esport en què la tècnica és important, però també el físic.
Físicamente fuerte hay que estar porque la pelota pesa mucho, la herramienta pesa mucho, la pala corta son casi 800 gramos y cada vez que vas a darle a esa pelota pues hay que ser agresivo y cuesta. Pero en cuanto a técnica y demás, hay que pensar que es una modalidad que la pelota va muy rápido. Y por eso parece muy simple el juego en sí, pero cuando estás dentro, apuntar a esos 10 metros de frontis, que parece muy grande, luego cuando estás dentro se hace muy pequeño. Y es porque la pelota corre mucha velocidad, no es una pelota que son forradas de piel, no es un bote limpio como una pelota de tenis, la pelota puede patinar demasiado, es muy agresiva.
Ara ho dèiem, a Emiliano Skupka, molts el comparen amb Messi. Ell mateix ens recorda el dia que va conèixer l'estrella del Barça.
Tuve la oportunidad de conocerlo porque él fue el presidente de la federación, bueno, pudo coger un enlace con él. Estuve con él, bueno, 10-15 minutos, sacando unas fotos, le enseñé lo que es una pala. Recuerdo que le parecía una herramienta pesada, me decía, joder, esto pesa mucho, me decía, digo, pues sí. Bueno, sí, pues tuvimos la oportunidad de conocerlo y bueno, pues ya esto ya es otro nivel, otra dimensión.
Skupka serà un dels pilotaris que a partir d'avui competiran a Barcelona. En total, 300 esportistes en 14 competicions repartides en 4 modalitats en funció de l'eina. Mà, cesta, punta, pala, paleta i frontenis. Espanya, Mèxic i França són les favorites. Iñaki Goicoechea i Miquel Berois, a l'equip espanyol, els mexicans Arturo Rodríguez i David Álvarez Murillo, l'argentí Pablo Fusto i el francès Baptiste Ducassu, tots professionals de la pilota, seran les grans estrelles d'aquest Mundial de Barcelona.
3 per les 3, tenis. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Maria Guixà.
Ja tenim guanyador del Masters 1000 de Xangai, podríem dir el de sempre?
No, home, depèn de com tu miris, perquè Federer va caure a les semifinals i Nadal, per exemple, no hi és. El partit ha estat i la final pel serbi Novak Djokovic, que s'ha imposat a la final el croata Borna Koric, com un partit de waterpolo del més alt nivell.
Sí, de balcànics.
Podríem dir que la cosa ha anat entre balcànics. S'ha imposat per un doble 6-4. De fet, Koric, com dèiem, ja va fer prou eliminant Roger Federer a les semifinals. Amb aquesta victòria de Djokovic farà un salt a la classificació i serà segon al darrere de Rafa Nadal, que es manté a la primera posició i al davant de Roger Federer, que recordem que hi va caure a les semifinals.
I ara la recta final del Tot gira a migdia la dediquem a mirar enrere 50 anys enrere.
...12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran...
Xavi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Viatgem mig segle enrere, perquè ara fa 50 anys van començar els Jocs Olímpics més controvertits i també potser més reivindicatius de la història.
Uns Jocs que van començar un 12 d'octubre, per tant, ara estem en plena commemoració d'aquest 50è aniversari i que van destacar per moltíssimes coses. D'entrada, dies abans, aquella matança d'estudiants, una manifestació d'estudiants que va ser reprimida brutalment a Mèxic dies abans, es va dir la matança de Tlatelolco. També l'inici de la tecnologia aplicada a l'esport, moltíssimes marques batudes i sobretot una imatge, la del Black Power, aquella imatge dels atletes dels 200 llisos que van pujar al podi atletes de raça negra que van reivindicar la seva raça. Avui ho volem recordar i volem parlar amb dues persones que hi van ser, in situ, fa 50 anys i van viure aquest moment històric, el Joan Lluís Avellán, que era el seleccionador espanyol de waterpolo, i el Pere Valentí Mora, jugador de la selecció espanyola de futbol. Recordarem, repassarem i també sentirem el que va passar fa 50 anys.
Això, Xavi, a partir de les 6 de la tarda, cap a quarts de 7.
Cap a quarts de 7, sí.
Doncs amb el Xavi Soler i aquest Tot gira que us acompanyarà a partir de les 5 i fins les 9 avui a l'antena de Catalunya Ràdio, posem amb aquest record de Mèxic 68 del punt final al Tot gira migdia i aquest diumenge esportiu que reprendrem a l'antena de Catalunya Ràdio, com diem, a partir de les 5 avui també amb el Xavi Soler. Que passeu bon dia i bon diumenge. Adéu-siau.